Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Presenta Helena Canseco, molt benvinguts a tots, però avui és un d'aquells dies que el programa està gairebé sencer perquè ha tornat en Joan Salicru. El tall diu presenta Helena Canseco, però dirigeix Joan Salicru. Per tant, avui estem, diguéssim, dos terços del programa. Faltaria el Miquel Lucet de l'editorial Proteus, que és l'altre pare o mare d'aquest programa, però en fi, avui estem gairebé tota la família i per tant estem contents. Avui parlarem del monogràfic de la revista Valors. Llavors, això de tenir la família a casa ja afecta, perquè em deia, monogràfic sobre la responsabilitat, sí. Parlarem del monogràfic d'aquest mes de la revista Valors, que parla, doncs, entorn de la responsabilitat. Parlarem també de la jornada que van celebrar, la jornada Valors, al voltant d'aquest tema. També en vam comentar fa un parell o tres de setmanes, doncs, el que passaria. Dèiem, la responsabilitat, tu també en tens, era el subtítol d'aquesta jornada. Parlarem de què va passar i qui va ser, i de moltes coses més. Però, de moment, presentem aquest pare-mare, que és en Joan Salicru. Benvingut a Valors.
Gràcies.
A peu de carrer. Deia que fa unes setmanes vam parlar d'aquesta jornada de Valors, vam parlar amb el Manuel Cruz, i a mi m'agradaria també que tu, ja a setmanes passades, ens expliquéssim què és el que va passar en aquelles jornades, què és exactament el que es va dir, i res, doncs fer un petit tastet, que és el que després podem llegir a la revista.
Doncs sí, el que podreu llegir també és el que llançarem en part, només alguns dels continguts de la jornada, amb so, escoltarem les coses que es van dir. Diguem-ne que vam estar doncs, tot un dissabte al matí, de 10 fins a quarts de 2 del migdia, reflexionant al voltant d'aquest valor de la responsabilitat, amb aquest subtítol Tu també en tens, que ja, diguem-ne, posava sobre la taula aquesta idea de que no es tracta només, no, que no s'hagi de fer, que només es tracta, s'hagi de demanar responsabilitat als altres, a les institucions, a les empreses, a tot allò que ens és extern, sinó també veure en quina mesura podem responsabilitzar-nos nosaltres del conjunt de les coses que passen. Segurament, precisament, no, potser el xoc més important o el diàleg de fons més important era fins a quin punt les responsabilitats eren compartides, segur que sí, però en quin grau, és a dir, si es podia dir que hi havia agents més responsables que altres davant les coses que passen. Evidentment que de les coses que han passat és obvi que hi ha gent que és més responsable que d'altres, no? També sobre aquí es podria mirar si fins a quin punt també en som responsables els que no hem causat directament la crisi, potser. Però més aviat de cara anar endavant, en perspectiva, doncs sí, la responsabilitat d'anar endavant és la mateixa, que és obvi que no és la mateixa, però és compartida a un nivell que realment fa falta que tots ens hi posem o hi ha alguns que tenen més responsabilitat a l'hora de sortir-ne. Aquest és mica el debat, no?, que va haver-hi.
Crec recordar que Manuel Cruz fèieu en especial, doncs, tenia especial interès en aclarir la diferència aquesta entre responsabilitat i culpa, perquè també una mica deia el que deies tu ara, és a dir, no tant jutjar el passat de qui ho ha fet malament, sinó doncs, planificar el futur de qui tindrà la responsabilitat de millorar la situació o de buscar solucions en el cas doncs, que les hi hagi.
Aquesta era una de les coses que deia Manuel Cruz, efectivament, i l'altra era, respecte al que jo deia, de que ell venia a dir que no, que de fet és el que ja va expressar aquí en el programa de ràdio, que no es podia demanar la mateixa responsabilitat a uns que amb altres. No? En canvi, Norbert Bilbeny, que va ser la primera persona a entrevistar, catedràtic d'ètica, doncs més aviat venia a dir que tothom era responsable d'una manera o altra i, per tant, no comprava tant aquesta tesi de Manuel Cruz. S'ha dit, però, que les intervencions van ser riques perquè en elles mateixes, diguem-ne, no és que hi haguessin contradiccions, però, per exemple, Manuel Cruz, ho sentirem d'aquí una mica, deia que, per exemple, també s'estava abusant molt del concepte de víctima, és a dir, que en la mesura que un és víctima, clar, són víctimes de moltes coses, no? I, per tant, en la mesura que són víctimes de moltes coses, tendim a desresponsabilitzar-nos. És a dir, que jo crec que el que va estar bé va ser aquesta visió de cada una de les persones bastant diversa en si mateixa. No?
Va crear debat.
Sí, no hi havia una posició unívoca de la qual no sortien, no? I després hi havia una història de debat que aquí no recollirem. Si et sembla, per no allargar-nos més, comencem escoltant a Norbert Bilbeny, que era el primer a intervenir i, per tant, potser va fer la intervenció més genèrica des del punt de vista de la responsabilitat. L'escoltem.
Que se'n diu descarregar de la responsabilitat, perquè la responsabilitat es veu com una càrrega, com una càrrega, i l'excusa és treure la causa, ja ve de la paraula llatina, estem a Iluro, doncs l'excusa ve d'ex causa, és a dir, te'n desfàs una causa, treus una causa del damunt i vas per lliure, alliberat de les causes. Se't demana la causa d'una conducta i tu t'excuses ex causa d'aquesta conducta que se't recrimina. No? Per tant, jo crec que inicialment s'ha de tenir en compte això, l'excusa. Responsabilitat, ja ho he indicat abans la Maria, té molta relació amb el donar resposta. Inclús literalment, etimològicament, ve d'això, de la capacitat i el fet de donar resposta del que hem fet, del que fem, del que anem a fer. No? La responsabilitat, la capacitat i l'efecte de respondre, ser capaços de respondre, no de girar-nos d'esquena, no de descarregar-nos de les nostres doncs, autories, dels fets, de les nostres imputacions, que d'altres ens fan, moltes vegades raonablement, dels actes recriminables, sigui per acció, sigui per omissió. Per tant, responsabilitat és donar resposta. I aquest donar resposta...
Doncs ja ho sentiu, no?, aquesta idea de donar resposta, que lliga una mica amb allò que deia, no tant de pensar en clau del passat, sinó en com donem resposta als nous reptes, no? I per tant, responsabilitat com a donar resposta. Ja deia que la primera intervenció també a vegades permet això, anar una mica a l'arrel, l'etimologia de les paraules, no? Va ser, doncs, Norbert Bilbeny, el catedràtic d'ètica, autor de l'editorial Proteus, també, amb qui ha tret un llibre i en prepara un altre. La segona persona que va intervenir va ser Pepe Ninou. Ella tenia un perfil una mica diferenciat de la resta d'actors que hi havia sobre la taula, perquè ella és una persona que és responsable política dins del Departament de Benestar i Família del Pla Nacional de Valors. Al final en parlarem una miqueta també, però per tant la seva intervenció venia com la responsabilitat és un dels valors centrals que vol treballar aquest Pla Nacional de Valors. No? I ens va semblar també que era interessant poder apropar aquesta persona que està treballant aquest procés, que de moment està una mica encara allunyat de la l'àgora pública, diguem-ne, però que ja està començant a funcionar, doncs que pogués venir a introduir alguna idea. Pepe Ninou, que parla molt del que se'n diu el nou paradigma, el vell paradigma i el nou paradigma. El nou paradigma seria un paradigma compartit, un paradigma més de l'ésser que del tenir, un paradigma de tota una sèrie de valors que segurament podem compartir tots. No? El pla és obvi que no està exempt de polèmica, perquè plantejar un pla nacional de valors és obvi que és una cosa doncs, arriscada. No? I en tot cas, ella el que venia a dir és que també hi ha una responsabilitat que és conèixer a un mateix, que si no et coneixes no ets responsable amb tu mateix perquè no saps què pot sortir de tu, no? Com si diguéssim, escoltem-la.
El segon eix d'aquest procés d'autoconeixement per mi és prendre consciència de com funcionem, com funciona la nostra ment. La nostra ment la tenim, com deia abans, segrestada. La tenim segrestada d'uns pensaments, d'unes emocions, d'unes creences, d'unes paraules, d'uns actes, que a vegades molts d'ells ens limiten. És important preguntar-nos si estem d'acord amb tot això, amb tota aquesta herència rebuda, no? I saber com funciona la nostra ment. Es tracta d'observar i controlar suaument, dolçament, però amb fermesa, aquests pensaments que tenim, aquestes creences que tenim, aquestes emocions que tenim, no? Sobretot el tema de les emocions. La gran revolució dels propers 50 anys serà de la gent que encara no n'és ni conscient, serà la necessitat de gestionar les nostres emocions. No n'hi ha prou de ser intel·ligents i tenir un intel·ligents cognitivament, tenir un gran nivell d'intel·ligència, un coeficient intel·lectual molt elevat. Del que es tracta també és de saber gestionar les nostres emocions, de gestionar-nos internament per poder gestionar les nostres relacions amb la resta de persones i amb el món. La relació més important bàsica és aquesta, la d'un mateix, no? La que tenim amb nosaltres mateixos. És el banquet, el típic banquet.
Doncs això, no? Responsabilitat en gestionar les emocions, no? Fins i tot, fixa't, és això, no? La polisèmia que pot tenir la responsabilitat. No sé, però quan pensem responsabilitat sempre pensem un que mana, no? Exercint el...
Home, sobretot això que deia la Pepa Ninou és ser conscient de qui som, de què en fem, i d'aquesta manera, doncs, poder crear doncs, un full de ruta, no?, del que hem de fer cadascú i en la nostra mesura el que podem doncs, fer.
Absolutament, no? I en aquesta perspectiva més del treball de les emocions, això ens lligaria tot el món del coaching, el món doncs, de la reflexió, de tants llibres que estan funcionant, d'alguns d'autoajuda, hi ha qui ho critica molt, n'hi ha alguns també, jo penso que també se salven, no? Però interessant veure això, no? Com la paraula responsabilitat al final ens pot portar molt externament i molt interiorment, no? Jordi Sánchez, que va ser el darrer convidat, no va ser el tercer a intervenir, però bé, és igual, no passa res, no altera el guió per res. Jordi Sánchez va apuntar, ell és politòleg i adjunt al síndic de Greuges de Catalunya, que també ha estat notícia aquesta setmana, però Jordi Sánchez potser aquí va fer unes afirmacions més des d'un punt de vista sociològic, no? Arriscades, també, perquè per les coses que va dir, jo les explico, ell en desgranarà una, i perquè hem pensat que millor que diguem, enfocar-ho en una qüestió i l'altra gairebé només crec que només la diu, no? Ell ve a dir que una dificultat per poder, perquè la gent es pugui responsabilitzar d'ell mateix, de la situació en què ens trobem, de com sortir-nos tot plegat, una dificultat troba, és el concepte de la culpabilitat cristiana, i això que estem avui aquí en una ràdio doncs, impulsada per l'Església Catalana, des del punt de vista que un mal ús, entenc jo, suposo que considerem pervers de la religió seria, i de la catòlica explícitament, és que d'alguna manera tu fas algun pecat, comets algun error, i pots demanar disculpes, i un cop has demanat disculpes, doncs...
ja està tot arreglat.
Queda arxivat, no? És una visió que segur que molts dels nostres oients doncs, poden entendre, i segur que són prou intel·ligents, penso que no diem cap aberració, per entendre que doncs, no és un bon ús, no és l'ús que proposa que proposava Jesús o l'ús que proposava la religió catòlica, no? Bé, aquest és un dels factors, perquè ve a dir, clar, com que sempre ens podem excusar...
no passa res, que fem sí, el que fem ens perdonaran.
Una cosa així.
Escoltem el Jordi,
això en oposició en el món protestant, en el món del nord d'Europa, que sí que és, històricament és una mica més... No, escolti, he de fer el que toca. No s'hi val després demanar perdó. I l'altre que apunto, tot i que ell no el diu, és tot el tema de l'abús. Mira que ell és una persona més aviat provinent del món de l'esquerra, de l'estat del benestar, de les prestacions socials, i que quan més n'hi han, doncs més se'n volen. Ara, dir això... amb la que està caient de les retallades, ja sé que algú es pot posar les mans al cap, però jo crec que, tal com ho enfoca ell, també té algun sentit, perquè t'acabes desresponsabilitzant.
Precisament perquè un dels grans invents del catolicisme ha estat la culpa, la confessió i la redempció de la culpa. I, per tant, si del que es tracta és d'acabar assumint que jo he tingut un comportament impropi, explicitar-lo i obtenir el perdó, torno a estar net per tornar a tenir un comportament impropi. I crec que aquest element, més enllà del fet de la creença religiosa i de la pràctica religiosa, insisteixo, no estic jutjant ni valorant la creença, sinó un sistema que ha impregnat la nostra societat i que tots formem part d'aquesta cultura, fa enormement difícil que el concepte que a mi m'atrau a una de les dimensions de la responsabilitat, que és assumir, restituir, que és un concepte que el Manel ha posat també sobre la taula, i sobretot transformació individual, que la Pepa l'ha posat també sobre la taula, per tal de que aquell error, aquell dany, no el torni a produir, doncs el tenim difícil de fer. I això ho tenim en l'àmbit estrictament privat de l'individu i en l'àmbit col·lectiu. I això és complicat. Complicat transformar-ho perquè són...
Doncs ja ho sentiu, són les paraules de Jordi Sánchez amb aquesta afirmació respecte a això, no? La culpabilitat cristiana, un concepte mal entès de culpabilitat cristiana, diria. Finalment, Manuel Cruz, que va intervenir abans de Jordi Sánchez, ell és catedràtic de filosofia, com fa aquesta menció a un excés d'un abús del concepte de víctima, en tant de no responsabilitzar-se dels afers col·lectius.
Si el discurso victimista se generaliza, la cosa va mal, porque si todo el mundo es víctima, no hay a nadie a quien reclamar responsabilidad. Y yo creo que esto es lo que, de alguna forma, explica eso que pudiéramos llamar un cierto retorno de la responsabilidad. En diversos planos, por ejemplo, en el ámbito político, pues los menos jóvenes recordarán cuánto se hablaba en este país a mediados de los 90 de la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad política. Cuando estallaron escándalos que venían de atrás, en fin, los casos Gal, corrupción, etcétera, el tema de la corrupción política estaba en el debate, estaba prácticamente a la orden del día. Yo creo que a partir de ese momento el concepto de responsabilidad se ha generalizado bastante. Me refiero, es moneda corriente, se habla bastante en términos de responsabilidad, aunque, por supuesto, yo tengo algunas dudas respecto a cómo se habla de responsabilidad. Lo constato solo de pasada.
Valors a peu de carrer. Un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Bé, hem parlat, hem fet un petit recull de tot el que va passar en aquesta jornada. En Joan Salicru ens ho ha explicat de primera mà i en primera persona per qui va estar allà doncs, a peu de carrer, i mai més ben dit. Però, Joan, també hem de parlar d'altres coses, també hem de parlar d'altres coses que inclou aquest monogràfic de la revista Valor, a banda de totes aquestes ponències que hem resumit. Què més hi trobarem?
Doncs una entrevista a Federico Mayor Zaragoza, que és secretari general de la UNESCO, l'organització de la ONU pels temes d'educació i de cultura. Ara té una fundació que es diu Cultura de Paz, que té seu a Barcelona i té seu a Madrid, i ens va rebre doncs, fa unes setmanes per completar la reflexió sobre la responsabilitat. Era el dia després que l'hagués entrevistat Jordi Évole en els seus Salvados, de manera que estava en boca de tothom a Mayor Zaragoza i vam tenir l'ocasió d'estar una estona parlant amb ell. El que escoltarem és un tall també de l'entrevista que penjarem properament a internet de Mayor Zaragoza, on parla d'això, no? De fins a quin punt podem exigir responsabilitat a les persones individuals davant el que està caient. Escoltem-ho.
Efectivament. No podem dir vostè responsable del que està passant perquè la culpabilitat no la té ell, la culpabilitat la tenen els governants actuals que estem tots sotmesos amb unes pautes de mercat. Per què? Perquè vam ser uns irresponsables. No les persones actuals, però el moment en què va haver una situació que era, cregui'm, que era una oportunitat. Jo he viscut ja bastant per dir en aquell moment el món hagués pogut canviar, que era l'any 89. 1989. Tenim un senyor que es diu Mikhail Gorbachev, que és capaç de desmoronar tota la Unió Soviètica sense una sola gota de sang. Tot aquell imperi, perquè era un imperi immens, de silenci, d'opressió, de força. Rum.
Bé, això era un petit tastet del que deia doncs, el Mayor Zaragoza en aquesta entrevista per la revista Valors. Tot això, com deia en Joan, podrem veure i trobar en vídeo a la nova web de Valors. Però més d'això, dèiem, el número de la revista té molts continguts, que evidentment no podem desgranar-ho tot perquè ens quedaríem aquí fins demà. Hem parlat d'aquesta jornada, hem parlat de l'entrevista i a més tenim altra gent que també hi participa. Explica'ns, quatre pinzellades.
Molt senzillament. L'article del mes d'aquest mes ens el fa Ismael Palacín, que és el director de la Fundació Bofill, a la qual precisament estava vinculada Jordi Sánchez, de qui parlàvem fa un moment, una fundació que treballa temes d'educació, temes d'immigració. Volem fer que la revista vagi fent esment a diverses entitats del món del tercer sector que van treballant i van fent feina. I també trobarem una entrevista a la Violant Cervera, que ella és la directora general d'Acció Cívica. Abans hem dit que parlaríem del Pla Nacional de Valors una miqueta, doncs aquesta senyora és la responsable política del Pla Nacional de Valors. Abans hem dit que la Pepa Ninou era la responsable, sí, és veritat, però per sobre de la Pepa Ninou hi ha una directora general que, diguem-ne, que acull aquest Pla Nacional de Valors que s'està tirant endavant en aquests moments.
I dèiem que parlaríem d'aquest Pla Nacional, entre d'altres coses, evidentment perquè és important, però entre d'altres coses perquè Valors, la revista, doncs, forma part d'aquest Pla Nacional, d'alguna manera. Explica'ns com ha anat això i com ha passat.
Exacte, bé, tampoc no és que vulguem estar gaire estona parlant de nosaltres, sinó més aviat del Pla Nacional de Valors, però diguem-ne que ens han convidat a formar part d'una de les comissions que tiren endavant aquest Pla Nacional Nacional de Valors, de la Comissió de Comunicació, que és el que se suposa que sabem una miqueta, que dirigeix en Ferran Ramon Cortés. I doncs aquest Pla Nacional de Valors també ha estat notícia aquesta setmana, perquè el dimarts passat vam ser al Palau de la Generalitat, on es feia una, diguem, una primera explicació del diagnòstic que han fet aquests diferents grups de treball. Nosaltres estem al de comunicació, doncs n'hi ha, em sembla que són 13 de diferents. Cada un d'aquests grups de treball ha anat fent un diagnòstic de quins són els valors positius i negatius que hi ha en cada àmbit de la societat catalana, i aquest dimarts es va anar a presentar en el president de la Generalitat, Artur Mas, doncs les conclusions d'aquest diagnòstic, no? Ara vindrà què podem fer i què hauríem de fer, i al final el govern es comprometrà a fer una sèrie d'accions per impulsar el que es diu en aquest Pla Nacional de Valors. Ja en parlarem més endavant.
Mira, si et sembla, crec que, com dèiem, hem fet el primer pas, s'ha establert aquest pla, però queda doncs tot un camí per endavant, el que em ve al cap, doncs, que podem dedicar doncs un programa a parlar tranquil·lament i explicar bé què és aquest pla, de quina manera ens afecta uns i altres, i doncs explicar-ho bé i amb la gent que calgui. Sí que m'agradaria explicar què trobarem el mes que ve a la revista Valors, que ja comencem a fer boca, i que la gent doncs sàpiga també a què dedicarem el proper programa monogràfic aquí a la ràdio.
Exacte, doncs parlarem de la prudència. Ara tornen, no sé si està de moda, anava a dir, l'Enric Juliana, que és una de les persones que, si tot va bé, tindrem doncs entrevistades. Ha fet un llibre que es diu La Modesta Espanya, Modesta Espanya, sense l'article, doncs la modèstia, la prudència, tot de valors que només sentir-los penses en la gent gran, amb els avis, no? Que són valors que a nosaltres se'ns queden com la modèstia, la prudència.
Són d'aquells valors que dèiem al principi, valors vintage.
Sí, una miqueta, no? I que ara torna, doncs dedicarem el número de la prudència, que també es pot llegir com el tema d'accidents de cotxe, que l'estiu sigues prudent quan surtis de casa, no? Però només des d'un punt de vista pràctic, que potser és com l'única manera que a vegades ens arriba això de la prudència, sinó la prudència és de molts punts de vista, no? Que no vol dir, aquí és una mica l'atenció que volem treballar, que no haguem d'arriscar-nos, que no haguem de fer coses, que no haguem de mullar-nos, eh? No és una prudència que represora.
Per tant, queda apuntat aquest monogràfic de la revista Valors d'aquest mes, i també doncs ja comencem a apuntar la cita per al mes que ve, a la revista dedicada al valor de la prudència. Són valors que hem de recuperar o potser descobrim que no els hem perdut tant. Ho sabrem el mes que ve amb en Joan Salicru, la Maria Coll i tota la gent que fa doncs la revista Valors. També nosaltres doncs demanem que d'aquí 7 dies tornem a tenir aquesta cita, com sempre, el cap de setmana vinent, el Mario, el control tècnic, jo mateixa posant-li veu a aquests valors a peu de carrer, i tots vosaltres fent possible que això sigui possible. Moltes gràcies i fins d'aquí 7 dies. Gràcies.
Valors a peu de carrer, cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.